comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana, monogràfic de Michael, la pel·lícula sobre Michael Jackson. En parlarem no només des del vessant cinematogràfic, del que veiem dins i fora de la pantalla, sinó que també intentarem complementar-ho amb detalls que, per qüestió de temps, la pel·lícula no pot abordar dins el marc temporal que proposa, que arriba fins al 1987, amb la publicació de Bat. Avui ens acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i qui us parla en la direcció i presentació, l'Ignasi Herbat. Per parlar de Michael tenim una estrella convidada, l'expert musical Jordi Novell. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema, ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el compartirem amb l'estrella del pop més gran de tots els temps. Comencem! You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. Aquesta setmana, ja ho hem dit, el Ningú no és perfecte, tenim Michael, la pel·lícula biogràfica musical que ens parla de la vida de l'artista nord-americà, un Michael Jackson, aquest Michael que ens arribarà, dirigida per Anton Fuqua i escrita per John Logan. Per parlar-ne, per una banda, la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
I avui també ens acompanya una estrella convidada. Tenim aquí entre nosaltres en Jordi Novell, autor del llibre il·lustrat per la Maria Picasso, 150 anys en veu de dona, editat per Enderroc Llibres, expert musical, i estem molt contents, Jordi, avui de tenir-te aquí juntament amb el no present, que és Michael Jackson.
Jo també de ser, gràcies.
Molt bé, doncs, si acaso us pregunto què us ha semblat la pel·li, unes primeres impressions generals, i anem desgranant a partir d'aquí.
Jo diré que la pel·lícula m'ha agradat com a pel·lícula, és entretinguda, i el que m'ha servit és per recordar Michael Jackson. Perquè el tenia una mica oblidat. Hi ha moments que han volgut emocionar i és veritat que són emotius, però són moments que ja hem viscut nosaltres de joves veient els seus videoclips o, com li deia ell, les seves pel·lícules curtes, no? Tornar-lo a sentir, recuperar les cançons... No sabem si és cert o no. No sé si en Jordi ens ho podrà dir. Tot allò que hi ha darrere dels escenaris, tot allò que... La seva manera de crear, perquè han volgut també en aquesta pel·lícula, que és veritat que l'han fet amb molt d'amor, per amor de la família i de tot un cercle molt gros de gent que hi ha treballat, de ressaltar aquesta faceta de creador dels seus propis temes, que això també m'agradarà parlar-ho amb en Jordi, no? Perquè tot això potser ha quedat una mica a l'oblit, què va crear i què no, i aquest Michael d'estrella infantil i aquest pare, que sembla un estereotip que es va repetint com a pare d'altres estrelles de la música. Mira, versió original, vista, està bé, és emotiva a trossos i passa ràpid.
Dos horetes.
Sí, però vull dir que no t'avorreixes.
No, que va, superentretinguda.
I en Jafar Jackson ho fa bé. I el nen Giuliano?
Giuliano Baldi.
Giuliano Baldi.
Quin descobriment, aquest nano.
És un crac.
Inclús millor que en Jafar Jackson a vegades.
És un crac.
Molt bo. Sí, sí. Veies el Michael Jackson petit, tal qual.
Saps què passa? Que jo no el recordo tant de petit. Recordo el tema, ABC. Molt. Molt aquell. Molt. Però aquí és una cosa de la memòria, ara en parlarem amb en Jordi, la memòria musical i sentimental de quan eres petit, jo crec que vaig escoltar més Parxís que no pas l'ABC. Perdó, eh? Però Jo estava intentant recordar com escoltava jo aquest tema, com el sentia, quan, i jo l'he vist, sí, molt.
Jordi,
què he de dir?
Ataquem la pel·lícula primer.
Ai.
No, és curiós perquè és una pel·lícula que té... Al final és com una receta de cuina, no? Té els ingredients molt bons, és a dir, té la música que és increïble, té unes interpretacions que estan molt bé, amb algun personatge una mica més estereotipat, però al final els actors jo crec que estan bé, fan el que els hi fan fer. La producció és bastant impecable, però crec que no funciona, des del meu punt de vista. El guió és molt pla i explica, crec, una història molt, molt blanca, perdó pel joc de paraules, però molt, molt, molt blanca sobre la història de Michael Jackson. Infantilitza molt el personatge. O sigui, jo crec que és una pel·lícula útil per la connexió que comentaves abans, Marta, amb la memòria musical, no? que tots tenim i ens ha tirat bastants anys enrere, no? De quan escoltàvem el Thriller o el Bad, i, en el meu cas almenys. I també crec que pot servir per les noves generacions. Jo vaig anar-hi, per exemple, amb la meva filla i va agafar un cert interès per les cançons, no? Però clar, en un personatge on tenim... Perquè precisament la pel·lícula el que ensenya és això. És un personatge que tenia tota la part visual de la música molt ben conceptualitzada. De fet, es veu un moment, crec que és dels millors moments de la pel·lícula, quan està gravant el videoclip de Thriller, que es veu pel darrere el John Landis com l'està dirigint. A més, molt ben recreat, no? I a més, explica això de sobretot, filma amb els peus, no? Que és una cosa que després el director no fa. No filma sempre els peus, no? I que a vegades una sensació una mica rara, molts primers plans. Però aquesta manera de aquesta concepció que tenia sobre el món audiovisual Michael Jackson fa de que quan tu recrees això, el que estàs fent és imitar-ho. I al final, l'original sempre és millor que l'imitació, no? O sigui, els clips de Michael Jackson són una gran pel·lícula. Si els poses, el debat el va dirigir el Scorsese, per exemple. Sí. No? És envoltada de bons directors, tenia pressupost per fer-ho, tenia talent. I tota la part aquesta musical que dieu, hi ha, per exemple, un documental que crec que es diu Quincy, que és un, diguem-ne, al voltant de la figura d'aquest gran productor nord-americà, que és el que fa Michael Jackson després del Jackson 5, i treballa amb ell tres discos que són història de la música pop, que són Off the Wall, Thriller i Bad, no? Que sobretot els dos primers és on es centra ben bé la pel·lícula, i explica com feien les cançons. I tu sí que veus aquest Michael Jackson creatiu i com, diguem-ne, no del conflicte, sinó de la col·laboració entre dues persones com el Michael Jackson, que tenia unes grans intuïcions. I el Quincy Jones, que era un pou de ciència, venia del món del jazz i havia tocat amb els millors, havia fet arranjaments per Sinatra, vol dir, ho has fet tot en aquest món, com junts podíem canviar la història de la música de pop. I això no es veu. Al final, el gran dubte creatiu de és un exemple, però el gran dubte creatiu que té Michael Jackson és quin nom li posa al disc, no? Si li posa Thriller, Human Nature, o li posa... de Gallis Mind. Vull dir, era una cosa absolutament circumstancial que... I a més hi ha un gag, si podem dir un gag, que està a la piscina intentant que Déu l'inspiri, no?
Sí.
Jo no crec que la cosa funcioni així. És a dir, el Michael Jackson estava moltes hores treballant, es veu que era un obsés del treball, estava moltes hores gravant, fent maquetes, ballant, no? Assajant tots aquests banys. Sembla que balli d'un dia per l'altre, no? Bueno, va, ara començaré a moure.
Sí, perquè no veiem com n'aprèn, no? És a dir, tot és pam, pam, pam.
No, jo crec que, clar, a més la pel·lícula acaba en un moment, acaba amb el bat en directe, que calculo que és l'any 88. Que és
sí, clar, es menja un espai de temps important, sí.
Clar, salta el 84-88, tota la part post-88 no la toca, sembla que hi haurà un Michael 2,
sí, o un Jackson, no? Diuen, bueno, si l'has dit Michael, la segona la idea amb Jackson.
Clar, però jo aquesta segona part, si existeix, no la veig amb aquest to. És a dir, ha de ser bastant més fosca.
Ja, però serà complicat, perquè dius... I això és un tema de debat, perquè tens una primera part que és de bon rotllo, és una feel-good movie, clarament, la pel·lícula, no? Aleshores, tota aquesta gran audiència que està tenint aquesta pel·lícula, si tu fas una cosa més fosca, recuperaràs... O sigui, tu has portat la teva filla a veure aquesta pel·lícula. Potser la segona, depèn del to, ja no. Clar, i no crec que ells vulguin això. Aleshores, jo crec que ho faran d'alguna manera per poder conservar aquesta part que tan bé ha funcionat a la pel·lícula, no? Perquè sí que és veritat, ara en parlarem després, que hi havia aquesta part més fosca incorporada en aquesta pel·lícula, no? Però que es va haver de treure, i ara explicarem els motius i com va anar tot plegant, no? Però jo crec que al final això ha beneficiat perquè és una feel-good movie. I al final, doncs, és aquesta sensació molt semblant a Bohemian Rhapsody, que és una pel·lícula que a mi recorda molt. Clar, el productor és el mateix, per tant, ha intentat extrapolar el model que també li va funcionar allà, que gairebé va recaptar 1.000 milions de dòlars, amb la figura de Michael Jackson, que potser és inclús encara més potent, no?, que Freddie Mercury. Aleshores...
Passa que no tens la necessitat de blanquejar la trajectòria d'un personatge. És a dir, el cas de Freddie Mercury, és un personatge que també és un músic que ja va morir, ja havia fet la seva obra, i al final no tens cap necessitat de redempció, no? Va morir, va tenir un bon homenatge. Quan mor Michael Jackson, mor una mica en fals, mor de cop, sí, inesperadament, i després de tota una sèrie d'escàndols, amb la qual sí que hi ha una certa necessitat per tot aquest entorn, crec, d'intentar construir un relat diferent, no?, sobre la seva vida. I jo crec que aquesta operació comença amb Michael U, no?, i és possible que vagi avançant, però diguem-ne, sí que hi ha una necessitat de construir una nova lectura sobre Michael Jackson. Mm.
De la pel·lícula, doncs, res, del que heu dit vosaltres, jo afegir que m'han encantat tota la part musical de la pel·li, tot el que és la recreació dels concerts, la recreació dels videoclips, el Jafar Jackson, que és el seu nebot, el fill d'en Germain, doncs ho clava. La veritat és que capta els gestos, inclús els més petits, la veu, el somriure, no? Aquestes coses tan particulars que tenia Michael Jackson, l'actor ho sap portar molt bé. Parlaves de la versió original, crec que aquesta, doncs, s'ha de mirar a veure si trobeu la sessió per encaixar-ho, per encaixar la versió original, perquè sí que valdrà la pena, i sobretot molta música que té la pel·lícula, i això, que molta gent la redescobreixi o que de cop et vinguin els records i que realment vegis aquest artista que era Michael Jackson, que no hi ha hagut cap igual. Sí que és veritat que Elvis, doncs, però clar, jo Elvis no l'he conegut, no? Quan ell era en vida, aleshores... Michael Jackson per mi ha estat el que per molta gent devia ser Elvis en el seu moment, no? I té aquesta cosa també de transcendir la música, de ser un personatge de cultura popular, no? Això que feia que anava a tot el món, vull dir, era potser la persona més coneguda del planeta, no? Quan traia un videoclip era un esdeveniment, quan traia un single o un disc, no? Aleshores era... Tot això jo no ho he vist en cap altre artista.
I és tenia veritat... amics sospitosos, animals.
Sí, clar, l'altre és les excentricitats, que això que la pel·lícula en parla no t'ho amaga, però bueno, són petites pinzellades, no? Les embàbels,
no
les
res.
Girafes...
En George Clooney tenia un porc de mascota, no passa
sí,
res.
Sí, però clar, Michael Jackson era un darrere l'altre, vull dir que al final no era només embàbels el mico, sinó que al final va tenir un zoològic...
Crec que encara viu embàbels, eh?
Sí, té 40 i escaig anys.
45, em penso que em vas passar...
Sí, una foto amb el Jafar Jackson el va portar a veure'l, perquè ara està, diguéssim, en un lloc...
En un santuari d'aquests animals.
On
un spin-off amb en Babels estaria bé, eh?
En Babels sap moltes més coses que qualsevol ésser de la Terra sobre Michael Jackson.
És possible.
M'agrada molt també la pel·li i la fotografia, perquè transcorren diferents dècades i aleshores sap cinematogràficament com...
Està molt cuidat, això.
Sí, tot el que és imatge també la pel·li ho porta molt i molt bé. I potser la part més fosca és el pare, que bàsicament està retratat com el dolent de la pel·li. I tot i que bé, el dolent, perquè també cinematogràficament a l'hora d'explicar històries, doncs si ho fem així també és molt més fàcil i tal, no? Però... Sí que és cert que el pare era una figura que sí, es traia el cinturó i li donava, i de fet en Michael Jackson això ho va explicar en una entrevista d'Ofra Winfrey, i explicava doncs, que li va suposar uns traumes, però clar, la mare també deia que en aquella època això era normal. Aleshores, bueno, el va traumatitzar una cosa o una treu l'altra, no? Dintre de la normalitat era com que ells no veien que el pare fes res malament, mal fet, no?
De fet, hi ha una denúncia de la Janet Jackson d'abusos del pare. A Janet no surt al documental.
No.
Al documental, perdó, de la pel·lícula.
No, sí. No vol. No va voler, penso, no?
Sí, no va voler sortir, sí. Sí, sí. Podia sortir, però bé, també hi ha que diu que el seu paper era molt menor i que, doncs...
Potser li van passar el guió i va dir, no m'interessa.
No, també es veu que podria haver un tema de calés. Que,
també.
Que no.
Home, la Janet ha fet calés amb la música, eh?
Segur i tant. I qual espera el seu biopic, Janet.
Exacte.
Sí, bueno, doncs ja podria ser, no? El nivell de producció que dèiem, doncs crec que també és un nivell altíssim i aquest focus que posa la pel·lícula, sobretot a la vida professional, passa més per pinzellades amb altres capítols, potser més... personals, hem de dir que això sí, fuig de qualsevol morbositat la pel·lícula i, el que hem dit abans, també entretinguda, i ja veurem què passarà. I sobre la controvèrsia, perquè de fet, doncs, quant a la crítica nord-americana, hi ha hagut força controvèrsia en la pel·lícula, a mi m'agrada jutjar-la una mica pel que és la pel·lícula, i jo crec que potser si haguéssim vist una part més fosca i morbosa, no sé si a mi em venia de gust veure això, no? A més, és una celebració de l'artista i de la música i poca cosa més, perquè si la comparem, per exemple, les dos biopics que es van fer d'Elvis, no? El del Baz Luhrmann i llavors el de Priscilla que va fer Sofia Coppola. Un és un Elvis més lluminós, l'altre és la seva vessant més fosca, però quina és millor pel·lícula? Per mi no hi ha color. O sigui, l'Elvis del Baz Luhrmann és un festival, és un pel·liculot. L'altre, a mi no em va agradar, per no dir una altra paraula, no? Aleshores, a vegades també me poso en el cap de... Anem a veure una pel·lícula, això és ficció, no és un documental, per tant podem jugar una mica, trencar les regles i al final que busca una pel·lícula, sobretot una que hi ha tants calés com aquesta, entretenir, no? És un entreteniment. I com a tal, a mi va funcionar la merda. Doncs comentem temes de producció de la pel·lícula. Comencem explicant, bé, que ja ho havien dit una mica abans, novembre del 2019, Graham King, que és el productor de Bohemian Rhapsody, contracta John Logan com a guionista. I aquí ens situem a gener de 2023, que s'anuncia que Anthony Fuqua seria el director. Ell de musicals no n'ha fet, però sí que és conegut de pel·lícules com, per exemple, Training Day del 2001 o The Equalizer, aquestes pel·lícules amb Denzel Washington, que doncs, ha dirigit la trilogia. No? King sí que havia dit que havia entrevistat durant tots aquests anys a persones que coneixien a Michael Jackson per tal de preparar la pel·lícula. I si parlem del cast que s'ha reunit, i bé, anem aquí desgranant una mica, començant doncs, per en Jafar Jackson, que fa de Michael Jackson, té 29 anys avui en dia i és fill de Jermaine. La seva mare és colombiana.
Gran feina de maquillatge i de vestuari, eh?
Correcte.
Molta recerca.
Súper. El Giuliano Baldi, doncs, fa del jove Michael, 12 anyets té la criatura i és espectacular.
És brillant, és una fava, aquest nen.
Sembla més jove, més.
A mi m'encanta el moment aquell de la pel·li que la gent li diu que es tregui anys, no?
Que dius, sí, mira, que li diu que en tenia 10 i diu en tinc 8. I els germans se'l queden mirant com, però què diu aquest? Se li han anat la castanya.
Arriba el de màrqueting i ja sap una mica el que ha de fer, no? És millor estrella quan més petit siguis, no? Vull dir que i pots mentir sobre la teva edat. Vull dir que ja és una cosa que ja va aprendre de petit. Tenim el Colman Domingo, que fa del pare, en Joseph Jackson, que és un actor que havíem vist, per exemple, en sèries com Fear the Walking Dead. I...
Jo no l'he vist.
No, és que
clar.
Jo ja me vaig quedar amb l'anterior i la vaig deixar també. Vull dir
quin
que...
rotllo.
El pare, que déu-n'hi-do, va viure fins al 2018, va morir amb 89 anys.
La mare és viva?
La mare és viva. O sigui, la mare, que és la Nia Long, a la pel·lícula, té 95 anys.
No la Nia, eh?
No,
la
no,
mare.
La mare, de veritat.
Es van separar o no?
Es van separar, sí, perquè... Eren 9 germans. Un era bessó i va morir, crec, durant el part, aleshores eren 8. I el pare va tenir una aventura i va tenir un altre fill amb una altra parella extramatrimonial, no? I al final crec que per les infidelitats i tal es van separar, però ja de grans, eh? En aquest cas la Nia Long sí que, doncs, se li ha preguntat si va poder veure a la mare, ja que era viva, i diu, doncs, que no la va poder veure, però que...
És que crec que l'actriu, que ara no em ve al cap, eh?
Sí.
Que fa de la Toya,
sí,
no va conèixer la Toya,
yeah.
Jackson. Sí que la gent o el productor li deia escriu-li, fes-li un missatge directe per Instagram, que i ella no s'hi veia en cor de fer-ho. I he vist, perquè he estat mirant entrevistes aquesta setmana per bueno, tenir més informació per ara... I que en una premiere d'aquestes, no sé si a Los Angeles, o no sé si s'ho fan venir bé, però és just en aquell moment que li estan fent l'entrevista al presentador periodista en concret i l'anima a... Mira, hi ha la Toya allà darrere teu, ves-la saludar. Aquestes coses que fan sí. Tan bé els americans. I sí, va una mica doncs amb peus de plom perquè ja se la veu que són intocables. Els Jackson, o sigui,
clar.
Estan una mica protegits. I sí, va, i li dona les mans, res. 5 segons i torna davant del micro a les càmeres i diu, estic frisant, ha estat el més excitant que... No? I pobra, una actriu molt jove que amb la vaga de guionistes i no havia treballat en molt de temps. Vull dir que i el personatge que li dona és la Toya, que trist paper, però jo he trobat a faltar una mica més d'interacció amb la família. Una cosa molt estranya, no?
Hi ha poc, perquè és que no hi ha temps per tot. És a dir, per exemple, tota la part dels Jackson 5 podria ser una pel·lícula per ella mateixa.
Sí, tant. Podrien haver fet la pel·lícula dels Jackson 5.
A mi em va semblar la part més interessant, perquè al final, jo crec, sortint de la pel·lícula, què has après de Michael Jackson? Hòstia, jo no he après res que no sabés abans, eh? I més enllà de que pugui interessar més o menys, són coses bastant òbvies. No? És més, hi ha coses de la seva vida o circumstàncies de la seva feina que no s'expliquen. Dedica tant temps, per exemple, a l'incendi del...
De la Pepsi.
És que saps el que han volgut fer, Jordi? No he après res de Michael Jackson, no, perquè l'objectiu no era aquest, però...
Has d'oblidar de Michael Jackson, no has d'aprendre.
Els fans de Michael Jackson... s'han retrobat amb Michael Jackson. La pel·lícula, en certa manera, ha ressuscitat a Michael Jackson. Jo crec que això és el que ens han enxerinat, no? Molts de dir, hòstia, torna a ser viu, torna a ser aquella cosa, no?
A mi realment m'ha agradat que podia haver estat un documental, fals documental, dels Jackson, del Jackson 5, de petits, de com van tocar a l'institut... del premi que van guanyar, perquè hi ha algunes fotos encara en blanc i negre, de com anaven amb aquella Volkswagen, els nens exhausts, cansadíssims perquè anaven a escola i perquè en aquella època crec que el més gran tenia 18 anys, llavors ves baixant. Sí. Després a escola, bolos, la nit, ves tard a dormir, un nen de 8, 10 anys. Ostres, déu-n'hi-do, una casa molt petita, a Gary... Indiana.
Clar, tu diràs.
Qui li anava a dir? Sempre les estrelles surten dels llocs més insospitats.
Sí. Qui sí que va conèixer la mare va ser Graham King, el productor, que va dir que va ser un dels moments culminants de la seva carrera, que va anar a casa de Catherine, li va ensenyar a en Jafar, no?, el seu net, vestit, maquillat amb el cabell de Michael Jackson. La dona estava en cadira de rodes, ja diu que simplement li va dir això és en Michael i va ser un moment molt emotiu. No? L'altre càsting important a la pel·lícula és Miles Teller, que interpreta John Branca, aquest advocat i representant...
Aquest personatge.
Sí, John Branca, que ha estat productor de la pel·lícula, per altra banda, per tant, ja s'ha assegurat de tenir un bon...
molt guapo.
De tenir un bon càsting.
No era tan guapo en la vida real.
Home, que dius, bueno, ja que m'ha sortit una pel·lícula, algú millor que jo.
Sí, és un personatge molt amable a la pel·lícula.
Molt.
Jo vaig sospitar que no podia ser.
Un tio que porta al carrer Michael Jackson no pot ser tan amable.
No.
Per descomptat. És un cretí integral. De cara als mitjans, clar. De cara a les discogràfiques, està allà... Hi ha un moment de la negociació, ara parlar, suposo, del personatge, el director d'Epic, la discogràfica del Michael Jackson, que és un cert de càsting, per mi. Hi ha un moment que està negociant allà, el tio, pràcticament, no va de boca. Ha de ser la persona que ha de dirigir aquesta negociació, no? I al final és... Bueno, és un tio que va visitar el Michael Jackson a l'hospital i li porta un nino de Mickey Mouse, no? Aquest és el tarannà que confereixen aquest personatge, que sí, va ser clau en la carrera de Michael Jackson, però que segurament no era així, tan amable.
Uh-huh. Dels germans, apareixen a la pel·lícula en Jermaine, en Marlon, en Tito, Jackie i la Toya, no? Ja hem dit la Janet Jackson, que potser és la més coneguda dels germans.
Pel públic,
no apareix perquè no va voler aparèixer, tot i donar suport a en Jafar. Llavors tenim aquest portal que és Temazeta, no? Que sempre, va una mica més enllà, que va informar que no estava conforme amb el pes del guió i...
La Temazeta, fa una mica de fantasia amb el que escriu.
Però hem de tenir en compte una cosa, també, que la part, diguéssim, primera de la pel·lícula, ella seria un bebè, per tant...
Clar.
Tampoc és que hi hagués d'aparèixer. Però la segona part, no?, ja més petita podia haver, però no es van posar d'acord, sigui amb els calés o pel que sigui, i al final és ella que no ha volgut sortir.
I llavors hi ha un de més petit de Michael, que és en Randy, que el va substituir en això perquè ho he llegit jo, ni idea ja, eh?
Uh-huh.
I penso, tots tenen talent en aquesta família.
Sí, però els Jackson 5, quan Michael Jackson plega, segueixen.
Sí, sí.
Al final, diguem-ne, d'una manera bastant decadent, però segueixen sí, uns sí. anys més. Sí, sí.
Home, la...
S'ha tirat la botifarra.
El pare. Sí, sí. Allà on posava la banya...
Sí, sí.
Era un pare tossut.
Sí, perquè Michael és nascut el 58 i en Randy el 61. Mm. Sí, sí, és la Janet que neix el 66.
És la més petita, potser, la Janet Jackson?
Sí, bueno, llavors el fill aquest que va tenir el pare amb una altra dona fruit d'un adulteri, que és del 74.
Ui, un adulteri? Feia molt de temps que no sentia sí, aquesta paraula.
Sí, sí. Bueno, escolti...
T'has posat en l'època, eh?
En l'època bueno, total, en l'època total, vinga. Sí.
Amb els 10 manaments, això.
Exacte, total, buscar el terme legal. Bé, doncs aquest doncs seria el tema dels germans. Llavors també s'ha parlat de que no surt Diana Ross, no? Diana Ross que va ser un...
Això t'ho volia preguntar.
Personatge important en la carrera del Jackson 5 en el seu moment.
Com és?
No ho sé. Per què no surt? No ho sé. No,
temes legals, ara ho explicaré.
Sí? Sí. Explica-ho.
Doncs no, simplement que Kat Graham era l'actriu que havia estat contractada per interpretar i no sé si fins i tot havia arribat a rodar alguna escena, com a Diana Ross. El cas és que bueno, ella mateixa va explicar bàsicament l'absència en el biòpic, no? Que abans de l'estrena de la pel·lícula doncs, va explicar que certes consideracions legals van afectar algunes escenes, incloses les que va rodar amb el repartiment. Aleshores, sí que va rodar alguna escena. No ha explicat quines consideracions legals, concretament, però sí que ha estat un tema que...
Era de les millors amigues de Michael Jackson.
Sí, sí, sí. I ells ho han... Ella mateixa, clar, l'actriu que havia fet el paper, diu, malauradament, en aquests moments ja no formen part del muntatge final, tot i que s'ha intentat preservar la major part de la història possible.
És que el retret que fan de la figura de Michael Jackson com una persona que està permanentment sola... És poc creïble, també. O sigui, algun tipus d'entorn havia de tenir Michael Jackson. Això no s'ha retrat, crec.
Sí que és veritat que el que, el que sents com a, o el que veus i com a conclusió, el que tu n'extreus d'una manera molt senzilla és que ell troba en la seva mare el seu refugi. Mm-hmm. Sí que és cert que ho ha dit, i ho havia dit, crec que en vida, que era la llum de la seva vida, la seva mare, que era qui l'entenia... i que alguna vegada havia declarat a Michael Jackson que tant de bo hagués entès el seu pare, perquè potser no acabava d'entendre'l. Eren segurament, com ens passa a molts, dos personalitats que xocaven bastant. I a la pel·lícula t'han volgut, d'una forma molt mastegada, a l'hora de construir el personatge i la personalitat de Michael Jackson amb imatges que són contigües, és a dir... Per exemple, Michael Jackson és esquifit. Ja una de les primeres escenes estan tots sopant i té el plat davant i fa figuretes amb el menjar. Mm. I ja t'està dient que Michael Jackson no menjarà bé en tota la seva vida, que serà un...
Va tenir problemes d'anorexia, de fet.
No? Vull dir, te va donant aquestes pistes com a audiència que dius, vale, ja sé què m'estàs dient, no? I després, de més gran, escena de la piscina... els germans són, no? Pues estan a casa seva, sí,
són joves,
estan en plena exuberància física i de comentaris i tot plegat, i ell contingut tota l'estona. Quan rebentarà, pensava aquest noi. I quan els veus també jugant a bàsquet, perquè clar, la casa d'Encino és que tenen més metres que... jugant a bàsquet els seus germans i ell els hi diu d'anar a jugar al Twister.
Sí, sí.
I tens, quants anys tens, no? Vull dir...
Però és aquesta cosa recurrent, no? De la infantesa robada i
però potser
i
necessita... massa, no? Massa I temps els... en la pel·lícula.
Bueno, és el referent de Peter Pan, que surt 5 vegades a la pel·lícula.
Moltes vegades.
10, o sigui, cal subratllar tant.
Exacte. Ja m'ho has dit un cop. Amb un cop heu entès que ell necessitava una infantesa que era molt fantasiós, com hi ha nens que són molt creatius, molt fantasiosos i que necessiten aquest refugi. Però ja està.
Però clar, tu ho has dit, eh? Això de preparar tant el terreny per dir... Tot això causarà que Michael sigui d'aquesta manera, no? I dius, home, sí, però...
I a més, ell va fer molta feina, no?
Sí. Es diu la Diana Ross. Hi ha un moment a la pel·lícula que a mi em sembla que surt l'Aretha Franklin, però no estic segur perquè també la presenten com a tal.
Ja.
Quan ho he buscat... Jo també pensava que era Aretha Franklin.
I no ho és, oi? No s'assembla físicament.
No, jo crec que és la Gladys Knight.
Pot ser.
però és, no sóc cap experta, eh? Mm-hmm. És que m'he hagut de mirar unes memòries, un llibre, i just crec que en aquella nit, que coincideix amb la nit que nit d'amateurs, talents, no sé què, que feien com de intermitjos, no? I surten ells, els Jackson 5, però van sortir d'altres, i crec que si és aquella nit, és la Gladys Knight. Però jo també hagués pensat que era l'Aretha, eh?
Doncs anem a comentar alguns detalls ja de la pròpia pel·lícula. Ens situem primer doncs, tota l'època dels Jackson 5, que dèiem, bueno, això dona per una pel·lícula sencera, no? Per moltes de les coses que havíem explicat abans. Comencem doncs, a l'any 1966. Jo he posat aquí una mica, si voleu repassar els temes, no més o menys els temes musicals que apareixen en aquesta part de la pel·lícula, no? L'I'll Be There, el Never Can Say Goodbye, el Who's Loving You, i llavors en format de medley, que escoltem l'I Want You Back, l'ABC i el The Love You Save, i Ben, que és una cançó que sona com en plan en directe, no? La típica història de la Ventafocs, no? Una mica aquesta part de la pel·lícula, aquest esquema que dèiem, bueno, podria començar i acabar, doncs aquesta infantesa abusiva. I jo em quedo amb una imatge, amb un moment concret de la pel·li que a mi m'agrada molt, que és el moment aquest que està ell i el pare amb el productor musical, el Berry Gordy, i que li ensenya doncs, com funciona la taula de so, no? I veus el pare allà que està començant a fer de les seves i l'altre se n'adona. I és com que intenta apartar el pare en aquell moment, no? M'agrada molt el moment aquest de connexió que hi ha entre ells dos.
A mi m'hauria agradat que la peça hagués quedat aquí. Sí, perquè és a dir, el creixement com a artista de Michael Jackson és el que jo volia veure. Jo, com a espectador, que li agrada Michael Jackson, sí. M'interessava molt veure com un nen, diguem-ne, al voltant d'una família més una mica particular, que té èxit, però el Berry Gordy era un productor espectacular en aquell moment. Va treure aquest so a la Motown, no? I de quina manera va influir això en Michael Jackson, de quina manera va treballar mica en mica el seu so. Això volia descobrir-ho i no ens ho ensenyen, perquè precisament el director fa com el pare, el treu, diu, anem de l'estudi, marxa, no? I em treu fora de l'estudi. I llavors m'explica una cosa que per mi cada cop perd més interès, no? que és veure com, bueno, aquest pas cap al Michael ja individual, que ja el coneixem. Coneixem només una part que és la que s'ha projectat des de fora, que a vegades aquí hem coincidit en coses que no sabem si són veritat o són mentida. Tampoc em descobreix que és veritat i que és mentida, perquè tampoc m'ho explica tot. Al final és això, no, m'he quedat amb molt poca informació o coses que no volia. I aquesta part dels Jackson 5, aquest ressorgir, aquesta consolidació de Michael Jackson com un artista, m'hagués agradat veure-la. I m'he quedat una mica descontent amb això, no?
T'ha sabut de poc.
Sí. Mira, comparant amb Bohemian amb Rhapsody, eh? però al final m'explica millor la vida d'una banda com Queen, tot i que jo discrepo del tractament que fan, però al final, com a història documentada del que era una banda dels anys 70, com Queen, com diguem-ne, s'incorporen al circuit de les discogràfiques, com poleixen el so, com arriben a les grans audiències, tot això, diguem-ne, l'auge i la caiguda que dèiem, no? Doncs em funciona. I això aquí no ho he vist. No? M'han regatejat molta història que jo volia conèixer. Mm.
Jo només en aquesta part i en producció, i que no ho has esmentat i trobo que és molt important, són els coreògrafs, que han estat molts mesos treballant i fent recerca i intentant ensinistrar en Jafar perquè adoptés la tècnica, perquè al final...
No, en Jafar aquí no surt en part del Jackson 5, vols dir el nen?
Però, sí, però jo parlo de tiro enrere, la producció en general, el Val. Nen també... I ara, relacionat amb el nen, i com aprèn el nen Michael els seus passos, balls, no? I aquests dos germans, en Rich i Tom Talawega, que són, per exemple, els responsables del tour DNA Backstreet Boys o l'espectacle aquest intermig de Madonna, l'intermig aquest de la Super Bowl, que, bueno, són peces claus, vull dir, són uns molt, molt potents. Bueno, també han fet vídeos per Chris Brown, Jennifer Lopez, etc. Diu, Clar, com aprèn el nen, en Giuliano, com a Michael, de petit, a ballar amb la tele? I llavors aquests dos coreògrafs van dir hem de fer la mateixa tècnica amb en Giuliano. Bé, perquè en Giuliano es veu que les xarxes ja imitaven Michael Jackson, però això el van trobar. El van pillar. Però a en Jafar li fan el mateix, el van posar com a prova. O sigui, tu aprendràs igual que va aprendre el teu tiet amb la tele. I ens diràs què t'evoca això que acabes de veure i nosaltres et posarem les paraules amb els conceptes i les tècniques. I a partir d'aquí treballaràs. Diu, perquè el ball és tècnica. I aquí, si això ens haguessin deixat molt més clar a la pel·lícula, crec que hagués tingut un valor afegit.
I un moment, ara ho he recordat, que està mirant la tele, que està, diguem, fent les pigates, diu.
L'espagat.
Sí, és veritat.
Que el germà ho intenta i no...
No li surt.
No, clar.
Crec que està mirant, perquè no vaig veure bé, o Little Richard o James Brown. Però al final eren dos referents d'artistes que el ball i al moment escènic li conferien un valor, no? Però sí, però és allò que dèiem. Ara hi ha 80 bandes en aquest país de tribut a Michael Jackson, amb gent que balla de pebrots. I que llavors, clar, el recurs aquest de tenir l'imitador constant, de a veure com ho fa, a veure si s'assembla molt, és que a mi em costa molt. Llavors, cada cop que veia l'actor que ho fa superbé ballar, intentava veure en què fallava. I realment no ho fa, perquè el tio és molt bo, no?
No falla.
No falla. És boníssim. I el cos de ball que té darrere, també.
Sí.
En alguns videoclips o en aquell moment que estan assajant, no? O estan creant la coreografia del thriller. Hòstia, és que són molt bons, ho fan molt bé. Però hi ha alguna cosa que desconnecta perquè dius... És que el Michael Jackson no feia, això.
Jo crec que, ara que has dit que durava 4 hores i que han acabat convertint-se en una pel·lícula de dos, entenc coses. Perquè aquí hi ha passos que ens hem perdut.
La pel·lícula va molt ràpida.
Molt ràpida. És un embut. I penso, espera't. I de cop a la casa d'en Gino. No van així. Dic, com pot?
No, és que passen els anys...
Passen d'un pis a una mansió.
Sí. Escolta'm,
podem anar així, però...
No,
clar. No.
Tampoc queria veure la mudança, però poder...
És com... Mira, ho tinc aquí, Jordi.
Però
jo entenc
que no es volien menjar mitja pel·lícula en això.
Però és el que volem veure.
No, jo el que dic, podríem haver fet 5 pel·lícules de Michael Jackson i fas una dels Jackson 5.
És que igual, és que igual el format era una sèrie.
Clar,
sí. Una minissèrie. Sí.
Parlem de Love the Wall, que és ja l'altre moment en què es presenta aquesta carrera, no? Quan signa ja per Epic el seu primer àlbum amb Quincy Jones com a productor i en Joseph allà mirant-lo. No? Hi ha una escena que m'agrada molt, molt, molt d'aquesta part, que és quan està cantant el Don't Stop Till You Get Enough. És un dels moments en què sentim la veu d'en Jafar Jackson neta, sense instruments, que és un moment que em va flipar. Em va agradar molt aquest instant.
Jo tenia el dubte, era la seva veu?
Sí, és la veu, sí. Sí. Hi ha pocs moments, perquè la majoria és o veu de directament Michael Jackson i ell fa només playback, o hi ha moments en què està barrejada la veu. Uh-huh. Però en aquest moment no, és 100% la seva veu. I està molt bé com fa els... Bueno, no ho faré jo perquè estic fent el ridícul, però vull dir... Exacte, aquestes coses... Però en net, sense instruments, ho escoltes. Em va semblar brutal. Molt bon moment.
Que és quan està gravant, en l'estudi.
Sí, a l'estudi. Mm. Sí. I tu veus, no la mescla, sinó només la part d'ell fent les veus.
Sí, quan està tan il·lusionat que vol provar una cosa nova, que no es vol reinventar, que se'n reinventarà molts cops. Amb això també... Bueno, clar, però tornem a destacar que és una escena d'estudi que és la que ens agrada, no? Que sents la veu neta, com es grava, com...
Jo ara parlo de lo millor.
És que quan tens accés als màsters de les gravacions, pots fer virgueries, clar. Jo recordo que...
Suposo que devia haver-hi registre.
Sí, tot es grava per pista. Sí, jo estudio, m'agafo la veu...
O que algú també feia foto, o algú gravava, o alguna cosa així.
No hi ha gaire cosa, perquè jo crec que ho muntava tot bastant al Quincy Jones en aquesta època, i ell hi anava feien la part creativa, gravava les veus, algunes percussions, però hi havia una feina bastant, diguem-ne, de laboratori. Sí,
assaig i error. Bueno, això que veus és aquesta feina i de, doncs en Jafar ho fa molt bé. De fet, un sí. any, preparant-se. Un no, any.
Sí, de fet, van reeditar no fa gaire, perquè si es feia 40 anys, el Fuller Gaubat i el Love the World, hi havia unes pistes addicionals en els CDs on hi havia les maquetes, de alguna pista en la veu separada. És a dir, clar, quan el fet de comptar amb el suport de la família, quan dius, no, és que l'estate Jackson yeah. dona suport a la producció, vol dir, vale, per tant, em dones tot el material per poder jugar amb ell. No? Llavors, clar, tens la gravació d'una cançó i dius, vull escoltar només la veu, vull escoltar només el baix, només la bateria. No? Doncs, clar, tenir aquests moments per poder muntar i remuntar és, clar, és increïble poder jugar amb això.
Sí, sí, no, la veritat és un moment brutal. I la relació amb Quincy Jones era, perquè aquí també no la veiem, m'hagués agradat veure una mica més, perquè s'insinua com una relació una mica paternal, no? És a dir, aquesta figura del pare que... Era, actuava figura, més com a representant que com a pare.
Aquesta figura del pare la veiem repetida també amb Gordy, li dèiem, no? Gordon. També el veiem allà, amb en Quincy també.
Bueno, l'absència d'una figura paterna convencional, perquè el seu pare es pot dir que no és un pare a l'ús, fa que, diguem-ne, tingui... O sigui, és el pare musical de Michael Jackson, Quincy Jones, un dels pares musicals de Michael Jackson. Vull dir, sense ell, difícilment hagués tingut l'èxit que ha tingut. I, diguem-ne, jo crec que és la seva maleta laboral, no? Si tota la feina tens un referent, aquest referent era Quincy Jones. I el que abans deia, que quan el perd, la seva carrera comença...
Es nota.
Diguem-ne, concluir una miqueta.
També, en aquest moment de la pel·lícula, es fa referència a aquesta malaltia que tenia, que era el vitiligen, que és aquesta pigmentació o pèrdua de pigmentació de la pell. Aleshores, doncs, bueno, desmentint aquesta mala llegenda de que ell volia ser blanc, no, ell sempre volia ser negre. Vull dir que això la pel·lícula també ho deixa clar, i que feia servir maquillatge per unificar el to de pell, i llavors devia fer servir també, tot i que no s'explica a la pel·lícula, però operacions estètiques per unificar també el color de la pell, entenem, no? Per això també una llarga vida amb operacions estètiques, tot i que a la pel·lícula només veiem la de nas, no? Però, evidentment...
Ens ho creiem, no? Va,
vinga. Home, és cert que és una malaltia que... Hi ha alguna model negra que també la té, però ella n'ha fet bandera, no? Al final, però has de ser molt valenta, també.
Es veu que, bueno, és genètica, el seu fill, el gran, també la té... I...
Hi ha gent.
Sí.
Vull dir que no és tan estrany.
Però fixeu-vos també a la pel·lícula, hi ha algunes imatges en detalls que en els moments de la seva vida íntima, aquella que comentàvem, que està allà a la piscina, no?, esperant que Déu li enviï alguna cosa...
Jo crec que és un gag, però si us fixeu
les mans, veiem una mica blanques. I també com que va despitregat, tu li veus el pit... També amb...
Hi ha planos on es veuen les mans.
Sí.
I es veuen unes taques.
Sí que en vestuari, que s'ha fet molta recerca, han volgut destacar, perquè amb això, clar, si ets un fan, has de ser molt fidel a la cronologia, no? Mm-hmm. La primera vegada, el primer concert que va fer servir guants. Quin guant era? Yeah. Tot això està estudiadíssim. Jo, perquè a mi aquests detalls... No m'hi fixo, no? Però sí que el recordava, o aquell moviment de barret.
Doncs bé, llavors ja passem a l'època de Thriller. A l'època de Thriller, que aquí és potser el top, no només el top en... Ja veure el Michael Jackson més reconeixible o més desencadenat, si la voleu dir, sinó també la quantitat de temes que tenim aquí. Sona el Beat It, com es fa el videoclip, que ara en parlarem, el Thriller també, que és un dels moments més bons de la pel·lícula, la interpretació de Billie Jean també en un concert, vull dir que... Déu-n'hi-do, és una part, potser la part musicalment també més potent de la pel·lícula. Què us ha semblat?
Molt bona. Suposo que l'estàvem esperant, no?
Sí, evidentment, el Thriller per mi... és el millor videoclip de la història del cinema.
Ens va captivar, escagarrinar...
Jo vaig veure de petit. Jo crec que aquesta,
tots el vam veure de petits.
Aquesta passió que tinc pel cinema de terror crec que m'ha ve d'aquell videoclip, perquè, a més, em va provocar autèntics malsons, però malsons de veritat, amb els homes llop, sobretot més que amb els zombis. Jo, la imatge de l'home llop em perseguia, i que sentia udols i em ficava sota el llit. O sigui, i el videoclip és...
I té aquest gir, no?, final, que és molt bo.
No l'explicarem ara.
No, spoiler!
De totes maneres, és veritat, ell va inventar un gènere, va inventar els videoclips, no eren així, i ell no em deia videoclip, no em deia que era un curt, que de fet... Doncs és,
home,
és
14 minuts.
Que pràcticament és el primer clip que té una història cinematogràfica...
Sí. Explicada, clar, un argument...
És a dir, hi havia la llegenda que el Bohemian Rhapsody president el primer videoclip. No és cert, hi havia videoclips anteriors, però amb una voluntat diferent, no? És el primer cop que de fet, el videoclip apareix perquè els Queen no poden fer la cançó en directe en un programa de televisió i diuen, doncs, què fem? Gravem un clip, no es deia clip, no sé com es deia, però gravem alguna cosa perquè ho puguin passar. I així va néixer, no? I és després que es van construint clips, però al final com recreacions de directes o... I aquí és el primer cop que algú diu, no, anem a fer una petita pel·lícula. Té una introducció, té un nus, que és la cançó, i té un desenllaç, no?
Uh-huh.
Això...
I l'equip de producció, de fotografia...
I molts bitllets en una taula, però sobretot molts referents cinematogràfics, això és important.
Que també la pel·lícula surt en català, El amanecer de los muertos,
Romero, la primera d'en Romero.
Sí. La primera en blanc i negre, surt un tall, la nit dels morts vivents. Que ell l'està mirant, no? I llavors, tot seguit... Doncs
jo m'esperava que sortís la del John Landis, no? L'hombre lobo americano en Londres, no? Més que res per la referència de John Landis.
Però és posterior, no?
Ai, ara m'has fotut.
Jo crec que és el 84-85, però igual em falla memòria, i el Fiore és dels 83.
Mm.
Si no, si és l'ou o la gallina.
Sí, ara ho buscarem, ara ho buscarem. A veure quina va ser
però
primer.
Però sí, el plano aquest on es veu en Landis, a mi em va fer molta il·lusió.
Sí, i a més, o sigui, la manera en què li diu, no? Ara, el que comentaves abans, no, filma els peus, no? Ell li ha de dir a John Landis com...
Això sí que crec que devia ser així.
Segur, sí.
Perquè ell era molt conscient del que volia, no? Que deien, quan tenia una cosa al cap, I bueno, el fil al principi té aquesta veu del Vincent Price, que és un referent del cinema de terror. De fet, hi ha pel·lícules de la Hammer que es veuen també a la pel·lícula, també com a inspiració del thriller. Té molts elements cinematogràfics d'aquesta cançó. Diria que tot el disc també, alguns dels videoclips que va fer. N'hi ha un, també, abans que dèiem... no recordo, crec que és el del Vidit o el de Billie Jean, no els confonc, que va passejant i les rajoles es van il·luminant.
Mm-hmm.
Va ballant. És un referent, diguem, del camí del Mac 2, no?
Sí,
constantment estava buscant aquest tipus de referents, de connexions amb el món de Hollywood.
Quina data és? Del 81, mira.
No, mira, doncs tenia raó.
D'un any abans, sí. Clar, esperava el moment de veure la conversió i no sé si no va haver-hi drets aquí per passar aquesta imatge o què va passar, però sí, està bé, John Landis, que per cert, fa molts anys, Marta, no sé si te'n recordes, que va venir John Landis a Sitges i...
Ja el vam veure?
Sí, jo tenia una foto amb John Landis.
Tu tens una foto amb John Landis?
Sí.
Jo amb en Santiago Segura.
Mira,
són diferents. Pues
és un dels grans, eh?
Sí.
Ja estem a tenir... Bueno, aquell accident durant la gravació d'una pel·lícula, però tenia una carrera bastant...
Sí, va fer els Blues Brothers i tot això. Vull dir, sí. John Landis, vull dir que perfecte. M'hagués agradat un cameo seu. Jo, va haver-hi un home que semblava que...
Deu tenir edat, eh? Ja.
Sí, però vull dir que
bueno,
encara...
Bueno, però Scorsese... Encara tira.
Sí, d'aquella manera.
No, però encara fa bones pel·lis.
Sí.
I del moment aquest de Thriller, per cert, també surt amb Ola Rai, que és l'actriu que interpretava la xicota de Michael Jackson, que va escriure unes memòries fa uns quants anys que, com que havien tingut una mena d'afer o alguna cosa durant el rodatge del videoclip... Clar, aquí tampoc es tracta la figura de Michael Jackson...
la seva sexualitat
parelles,
no hi és.
No.
És
asexual.
És asexual.
Totalment. Clar, això no és cert.
És un àngel.
Això no és cert, vull dir...
No, és això, és la figura angelical de... Ja. No, no permet que hi hagi... Però aquesta noia l'enfoca en diverses vegades, de manera poc justificada. Sembla com si estiguin dient ha passat alguna cosa aquesta noia, te l'enfoco dos tres cops. Però no ens expliquen res.
No. Perquè al final el thriller, que m'agrada molt, també se'n va fer molt curt, perquè, bueno, clar, dius, hosti, un moment tan mític a la seva història potser mereixia més minuts a la pel·lícula.
Sí, perquè aquí és un moment que el director crec que sap on posar la càmera. I posa la càmera present darrere les càmeres, que és el que jo vull veure.
Carà, perquè l'altre ja ho has vist.
Clar. I és el que no passa amb els concerts. Poses la càmera al mateix lloc que l'espectador, al mateix lloc on jo estic veient sempre els concerts. Llavors allí no, m'ho poses... Jo vull veure què estava fent el Landis, com es gravava aquest videoclip. Suposo que era en un exterior d'un...
Unes polígonos, unes naus
industrials.
Sí,
vull dir, sense...
No sé si han tornat allà mateix, No sé si...
Mira,
allò...
hi vaig pensar,
Crec... No, potser estic equivocada, però diria que en Jafar ha explicat que han tornat allà mateix i que tothom... bueno, que hi havia els nervis a flor de pell,
clar,
que tot era molt, molt viu, no?
Això està bé.
I com a anècdota, per exemple, no sé si en aquest de thriller... O sigui, l'equip que ha estat implicat en aquesta pel·lícula, fotografia, maquillatge, disseny, alguns... d'aquestes persones ja havien estat, per exemple, a la gravació de l'espot de Pepsi. Ho han recreat. Sí, sí, vull dir que hi ha hagut, han tingut gent en plantilla per aquesta pel·lícula que d'alguna manera han estat
implicats
en la vida professional de Michael
Jackson.
Perquè
això de Pepsi no s'han vist imatges, no?
De l'accident real, jo tampoc.
Jo no recordava haver vist...
Jo no les he vistes, si més no. No. Vale. Clar, perquè suposo que devia haver l'accident i potser aquell ho van destruir el metratge perquè no es veiés o... No en tinc ni idea,
En canvi, sí que hi ha en aquesta pel·lícula testimonis.
Clar.
Clar. Germans, per exemple.
Sí, i gent de staff, vull dir, gent d'equip, de maquillatge, de vestuari, de... Sí, sí, de gravació...
Que en aquest moment és el que t'adones compte que ell és una figura mundialment coneguda, perquè el moment aquest que se l'enduen amb l'ambulància, amb tota la gent
tota
tirant-se sobre, ell està allà
i
malalt.
I la gent fent guàrdia. Jo pensava, pesats, aneu cap a casa.
Sí, sí. No, allà t'adones que dius, no, ara ja és l'artista top mundial, no? Vull dir, s'ha convertit en el que en el seu moment va ser Elvis Presley, no? Ja veus, dius, aquest tio
I,
és...
I aquí en l'hospital volen, jo crec, d'alguna manera demonitzar encara més el pare quan amb el metge té aquella conversa, i jo l'entenc, perquè en Michael viu en molta part de la seva vida, li encanta exposar-se... al públic, li encanta fer el que fa a l'escenari. Potser la manera de dir-ho és molt barruera i és massa precipitada perquè, hòstia, el teu fill tot just acaba de sortir d'una cirurgia, no? Però penso, l'home no va tan lluny de la... O sigui, no va tan...
No,
però
intenten exonerar el pare des d'un punt de vista des de... O sigui, no poden deixar el personatge, diguem-ne, arquetípic del dolent, no
clar,
poden deixar
sigui...
anar, però li donen una escletxa per dir, bueno, no ho vull dir perquè l'única manera que té de suportar la vida és cantant
no,
i ballant.
No, no pas per interès, però és que el meu fill necessita clar. Això. I la mare li diu, però què estàs
però
dient?
Però ets un animal, tio.
I des de quan saps que necessita en Michael, no? Només li faltava dir això.
Capaç que estaven com en una sala de
d'espera,
que jo no veig la feina Jackson en una sala d'espera.
Jo també ho vaig pensar, no.
Això sembla el cap d'aquí.
No,
de
la Vivian no, perquè després l'habitació era de luxe.
Home, clar.
El que sí que és real és que la indemnització que li va donar a Pepsi la va fer servir per...
Els cremar
donar...
els nens, no? Els cremats.
No,
per
l'hospital.
A l'hospital,
sí.
De fet,
era
un hospital...
De cremats, sí, sí. De fet, ell, el que veiem que va veure un pacient i tal, això també és cert, i inclús va mantenir contacte amb alguns d'aquests pacients durant molts anys. Okay, I del concert de Bad en què acaba la pel·lícula, no sé si voleu afegir alguna coseta. No,
que el vestuari és impecable.
Sí, sí.
No, que està molt ben recreat.
Està molt ben recreat. Sí, sí. I te n'adones de com disposava els focus, com es movia amb precisió... Ja te donen aquella pista de aquí en Michael ja dominava força.
Bueno, i la gira mundial va ser... No sé si també pel que deies tu, Jordi, que no hi havia hagut gira thriller pròpiament, en aquest cas sí que era la gira de Michael Jackson, les entrades exaurides arreu del món va ser una cosa sense cap precedent.
Sí que és veritat que tot aquest concepte...
Aquí va tocar el Camp del Barça, no?
O Ministadi? O el Camp del Barça? No.
Camp Nou, jo diria, però bé.
Clar, qui d'alguna manera dispara tot el tema escènic és Madonna, que és tot una mica anterior a Michael Jackson, no? on els concerts ja no només és un grup de guitarra o el que sigui, amb música, sí, i un cantant, sinó que és un espectacle integral. Llavors això, Michael Jackson porta a l'extrem. Jo les crítiques que he llegit en posterioritat dels concerts d'aquesta gira és que tècnicament són impecables, però són molt freds.
Els de Bach?
Sí. Perquè tot està ultra calculat, no hi ha cap espai per la improvisació. O sigui, bueno, el que es veu una mica en el concert, no? Està en el lloc, quan toca una rajola surt el fum, no?
Sí.
Quan toquen aquella nota, tot està absolutament calculat. Des del punt de vista d'espectacle està bé, però des del punt de vista d'un concert de rock o de pop, deu aquest punt
d'emocionar amb el públic o que tingui alguna connexió.
Sí. Però clar, ell inaugura, juntament amb Madonna i amb d'altres, aquesta concepció teatral, més operística, si vols, d'un concert de rock, no? Que té una narrativa, no? Són cançons una darrere l'altra.
Clar, tu admiraves Michael i podies reproduir... Bueno, admiraves, podies reproduir algun dels seus gestos, sí, i jo vaig quedar amb Madonna.
També reproduïa gestos de Madonna.
Vaig intentar.
Bueno, és que això de tocar-se l'entrecuix era trencador i això molava perquè doncs, te feia també una mica més rebel. Sí, sí. Sí. Jo crec que amb això va connectar amb la gent.
Sí, sí, sí.
Sí, no, és que és veritat. Ella, coses així.
Ella és quan va fer el Bat, o sigui, era absolutament ambiciós. Deia que per cada cançó del Bat havia de tenir un videoclip i que volia que cada cançó del Bat fos número 1.
Mare meva.
Ho aconseguim unes quantes. Poques, però eren totes no. Però vull dir, tenia aquesta ambició. Com podia superar el filler, no? El disc més venut de la història de la música, com podia superar l'impacte que havia tingut, no? I ho va intentar.
No hem parlat del Moonwalk.
Del Moonwalk, què vols dir del Moonwalk?
No, he trobat la dada d'aquestes...
Que no el va inventar ell el va perfeccionar i el va popularitzar.
No el va inventar
però...
ell. La pel·lícula ja se sobra que ell, ja ho deixa una mica clar.
Més, ell ho havia dit, vull dir, no és una cosa que...
No. Segons he llegit, la primera vegada que surt... com ho fa tècnicament, perfectament, és el programa dels 25 anys de la discogràfica Motown, que van fer un especial per la televisió, aquest de Motown 25, Yesterday, Today, Forever, no? I llavors allà ell fa aquest moonwalk. I clar, llavors les cadenes, ara no recordo, no sé quina cadena era, tenien milions d'espectadors i tothom va quedar flipat amb aquell pas.
Tothom ho ha intentat imitar.
Tothom ho ha intentat imitar.
Fatal.
I també diuen
un
que...
Un imiten més a la pel·li de Life of Chuck, que allà, quan el nen està aprenent a ballar...
És veritat.
Els flipa tothom fent el moonwalk. Sí. O sigui que ara la teniu a Amazon Prime i s'està fent més popular que quan es mostren en cines la pel·li.
Mira tu.
Profiteu-la.
Aquesta pel·li és molt emotiva, també. Està molt bé. I un altre pas que també s'ha intentat imitar... i no sé si com han sortit els resultats, és en aquest clip de Smooth Criminal. Aquest ajata que la gravetat... Sí. Aquest costa...
No sé quin nom té,
No ho sé, però aquest s'ha intentat.
Aquest, si ho proves i no et surt...
Vas de lloros, no? Fas de lloros, no passa res. Segurament amb ell també en algun moment, no?
Sí, que sembla ser que era un enginy tècnic,
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per estar avui aquí de convidat. Hem tret tot el suc possible, diria que aquí parlant
ara, encara hi ha temes, però per avui deixem-ho aquí.
Els farem fora de micro.
Amb Michael Jackson jo crec que és que ens passa com la pel·lícula. És tan immensa la figura que no tenim temps per tot, també hem hagut de fer la nostra tria. Doncs vinga, anem a acomiadar el programa. Una abraçada, Marta.
Vinga.
Adéu. Aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.